Eixample Esports, amb Jordi Gaia.
Hola, què tal? Benvingudes i benvinguts una setmana més a l'Eixample Esports. Aquí Jordi Gaia us saluda en aquesta ja 27a edició de l'Eixample Esports, de l'espai radiofònic i esportiu referent aquí al nostre districte de l'Eixample de Barcelona, aquí també a casa nostra, a Eixample Barcelona Ràdio. Com dèiem ja, tot just el programa 27 és ja l'11è d'aquesta segona temporada i l'últim d'aquest 2023, ja que després d'aquest programa arribem a l'aturada nadalenca i estirem ben bé un mes sense escoltar-nos, però tornarem amb nou programa, en aquest cas amb la 28a edició, a mitjans del mes de gener. La setmana passada, com ja vam avançar, no hi vam ser perquè justament també hi havia aturada pel pont de desembre, però en aquesta 27a edició sí que hi som, aquí en viu i en directe, per explicar-vos el bo i millor que ens van deixar els equips del nostre districte, l'Eixample de Barcelona, en aquesta passada jornada disputada el cap de setmana del 16 i el 17 de desembre del 2023. I com ja sabeu, amigues i amics, aquí repassem els resultats dels equips amateurs, tant de la penya barcelonista Anguera com del Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample, i també fem algunes pinzellades dels juvenils A, tant del Club Futbol Don Bosco com de la Unió Barcelonista Catalònia, i com no, a la part final canviem la gespa pel parquet i parlem també d'un dels nostres grans representants esportivament parlant aquí al nostre districte, com és el Club Futbol Sala Eixample. Encetem aquesta 27a edició fent un petit resum del que va ser la jornada, i podríem dir que va ser una jornada on hi va haver de tot: victòries, derrotes, bones i males notícies. Tant és així que el bagatge ens va quedar amb 3 victòries i 3 derrotes, tot i que val a dir que les derrotes acabarien sent 4, ja que en aquest pont, després d'aquest pont de desembre, abans de la disputa de la jornada del cap de setmana, un dels nostres equips recuperaria una de les jornades que tenia ajornada i consumaria una nova derrota. I aquesta derrota, com veurem, seria per a l'amateur A del Futbol Club d'Esquerra de l'Eixample, que, com veurem, no ha tingut el seu millor cap de setmana. Per contra, també veurem a la part final, com dèiem, que el bagatge dels equips del club Futbol Sala Eixample ha estat molt més positiu que negatiu. Així doncs, comencem aquest repàs amb Vèrtigo Dudós, com sempre, a la sintonia aquí a Eixample Barcelona Ràdio, i amb la segona catalana, ja que recordem que cada setmana comencem per aquesta categoria, ja que des de la temporada passada, gràcies a l'ascens que va aconseguir la temporada passada, hi podem trobar a l'amatera de la penya barcelonista Anguera, que estava en una gran dinàmica sense concedir derrotes en les darreres jornades, i ho ha refermat amb una nova victòria molt important per consolidar-se a la part alta de la taula. Resultat final en aquesta 14a jornada del grup 2 de la segona catalana: penya barcelonista Anguera a 2, Club Esportiu Canyelles 1. Victòria en aquest derbi barceloní d'aquesta jornada, en aquest cas per l'equip dirigit per Òscar Bonini, l'assistent de David Garrido, que no va estar aquest passat cap de setmana a la banqueta. El partit va anar de la següent manera: al minut 21 s'avançarien els groguets, els de l'Eixample, amb gol de Roger Porta, i no va ser fins a la segona part que es tornaria a moure el marcador, ja que al minut 54, al 9 de la segona, Robert Roig Camós establiria el 2-0 a favor del conjunt amatera de la penya barcelonista Anguera. Tot feia indicar que els 3 punts se n'anaven, es quedaven segurs a l'Eixample, en aquest cas, recordem-ho, al camp de futbol INEF de Barcelona, Montjuïc, on disputa la penya Anguera els seus partits, però va haver de lluitar-se aquest derbi contra el Canyelles fins al final, ja que superada l'hora de joc, al minut 62, el Canyelles retallava distàncies, establia el 2-1, que, sortosament, acabaria sent el resultat final. Tot això en un partit, com dèiem, molt disputat, molt net per part de la penya barcelonista Anguera, però atenció, amigues i amics, perquè déu-n'hi-do del ball de bastons per part del conjunt visitant, per part del Canyelles, que va veure fins a 9 targetes grogues. De fet, va veure com el seu delegat, Antonio Gálvez, era expulsat, però més important encara també l'expulsió per part del Canyelles del dorsal número 2, Valentín Luciano Robles, el dorsal 2, que al minut 68 deixava el seu equip amb un home menys. Tot i això, quan dèiem al 62 ja s'havia establert el 2-1, que seria el marcador final. Per tant, no va influir en quant al marcador aquesta expulsió, però estem segures i segurs que sí que va ajudar a que els de l'Eixample poguessin portar millor el partit fins al final i aconseguir 3 punts molt necessaris que, com dèiem, fan que els homes de David Garrido segueixin consolidats en la part alta de la taula. Siguin ara mateix 5ens classificats amb 26 punts, i atenció, perquè les casuístiques de la jornada, l'empat de l'Ametlla a Vallès fa que ara mateix els de l'Eixample tinguin a només un punt la segona plaça, que ocupa ara mateix amb 27 punts el Singerlin, i a només 3 punts a una jornada el liderat, que ocupa una setmana més, no falla, el Club Futbol Racing Vallbona. Veiem doncs aquests resultats que s'han donat dels rivals de la matera de la penya barcelonista Anguera en aquesta 14a jornada del grup 2 de la segona catalana. Anem a repassar-los amb nova melodia també, que ja escoltem. Unió Deportiva Cirera 1, Club Deportiu Masnou 0. Aquest aptenfang, de Bruno Mas, que ens acompanya de fons. Més marcadors: Unió Deportiva Molinos 2, Club Futbol Ametlla Vallès 2, Club Futbol Les Franqueses 2, Premià Club Esportiu 3, Club Esportiu Cabrils 4, Unió Deportiva Molletense 4, Club Futbol Singerlin 5, Club Deportiu Malgrat 1, Atlètic Sant Pol 2, Club Atlético Iberia 3, Penya Barcelonista Barquino 1, Club Futbol Martorelles 2, i per últim la victòria del líder, el Racing Vallbona, per 1-0 davant la Unió Esportiva Vilassar de Mar B. Baixem una categoria, anem fins a la tercera catalana, en aquest cas cap al grup 9, on en aquesta 13a jornada, si dèiem que la Matera havia aconseguit una victòria importantíssima, dura derrota, tot i que contra un dels equips de la part alta, en aquest cas la de la Mater B de la penya barcelonista Anguera. Seguim amb els colors groguets de l'equip de l'Eixample, però passem de bones sensacions a dolentes. Derrota al camp del Club Futbol Barceloneta, que val a dir-ho, és el quart classificat amb 24 punts, 3 victòries seguides, per tant, amb una línia clarament ascendent que va fer que els de l'Eixample pràcticament no tinguessin res a dir al partit. Resultat final: Club Futbol Barceloneta a 5, penya barcelonista Anguera B 1. Dura derrota, com veiem, clara al marcador dels homes d'Ivan Parra, que, com dèiem, es van veure clarament superats al marcador, i a més amb força desesperació també, ja que només va veure una targeta groga el Barceloneta. En canvi, fins a 6 targetes grogues veuria la penya barcelonista Anguera, cap expulsió sortosament. El partit ràpidament començava favorable al conjunt local, al Barceloneta. Al minut 12 ja s'avançava el marcador, i abans d'arribar a l'hora de joc ja tenia el partit pràcticament resolt. Al minut 40, abans del descans, marcava el segon, i al 59 Ismael Reguia marcava el tercer per al Barceloneta. Per tant, 3-0 a l'hora de joc, i ràpidament, 4 minuts després, al 64, Adrián González marcava el 4-0 per al Barceloneta. Pocs minuts després, 9 minuts després, al minut 73, des dels 11 metres feia la maneta al Barceloneta, 5-0 al marcador. Golejada llestimosament d'escàndol, però que va poder maquillar entrant des de la banqueta amb un gol Hugo Portero per als de l'Eixample. Al minut 85 marcava el 5-1, resultat que acabaria sent el marcador definitiu. Tot això per a un amateur B de la penya barcelonista Anguera, que compte, jornada a jornada s'està complicant una mica la vida. De fet, ja són pràcticament 2 mesos sense guanyar, i això fa que l'equip dirigit per Ivan Parra es vegi relegat a la 11a posició amb 16 punts, i compte, perquè tenim el quart per la cua, que ja és zona pràcticament de descens, al penya barcelonista Barquino, amb 13 punts a 3 dels de l'Eixample. Per tant, zona perillosa, com diem, 2 mesos pràcticament sense guanyar. I els que malauradament ja porten 2 mesos sense aconseguir la victòria, els 3 punts, és l'altre equip, de l'eixample que tenim en aquest grup. Ara sí, canviem la samarreta, anem amb els colors blanc i negres del Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample per explicar, tot i que en aquest cas molt lluitada i davant del nou líder de la categoria, una nova derrota a casa de la matera del Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample. Resultat final en aquesta 13a jornada del grup 9 de tercera catalana: Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample 0, Unió Deportiva Montbau 1. Un partit molt disputat on el conjunt visitant va fer valer la seva condició de nou líder amb una proposta molt ordenada, però val a dir que hi va venir poques ocasions, però van haver-hi pels dos cantons. Però malauradament, tot i una nova gran actuació del porter local de Julen, els visitants acabarien emportant els 3 punts cap a Montbau amb un gol de Claudi per a la Unió Deportiva Montbau al minut 68 de partit. Tot això en un partit molt disputat, tal com indica el marcador i la igualtat sobre el terreny de joc, però amb un partit molt net, ja que només es van veure 4 targetes grogues i 3 d'elles van ser per al Montbau. Només va veure targeta groga justament Julen, el porter de l'Esquerra de l'Eixample. Bones sensacions les que es van deixar davant del líder, però ho avançàvem a la part inicial del programa, mala jornada especialment per aquesta matera de l'Esquerra de l'Eixample, ja que ja portàvem uns programes dient que tenien un partit molt important davant d'un rival directe aplaçat, és el que no es va poder disputar pels problemes a l'escola industrial. A la 9a jornada es va recuperar el passat dimarts 12 de desembre aquest partit a l'escola industrial i malauradament va acabar amb derrota davant d'un rival directe, davant de la penya barcelonista Marquino, que com dèiem és qui marca la zona calenta de la taula i ara ho tornarem a repassar. Resultat final d'aquest partit aplaçat: Futbol Club l'Esquerra d'Eixample a 1, penya barcelonista Marquino B 3. I això que van començar els de l'Eixample al minut 7 de partit ben aviat guanyant amb un gol de Mati, però al minut 13 arribaria l'empat a 1, al 53 l'1-2 i a punt d'arribar al final la sentència, l'1-3 al minut 87, favorable a la penya barcelonista Marquino. Tot això en un partit on, pel que ens comenten, les errades defensives i la desconcentració dels de l'Eixample van tenir-hi molt a veure en el resultat final, 2-3. Per tant, dues derrotes malauradament per al conjunt dirigit pel tècnic Carlos Encabo en aquesta passada jornada. Resultats negatius que fan que també porti, de fet, ja més de 2 mesos el Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample sense guanyar, i això fa que caigui fins a la tercera posició per la cua, ara mateix en zona de descens cap a la quarta catalana. Esperem que no sigui així final de temporada. Els de l'Eixample amb 11 punts, 2 menys que els que té justament la penya barcelonista Marquino. Per això era un partit tan important, i compte perquè el Camp Buixeres segueix cue amb un punt, li està costant molt aquesta temporada, però el Martinenc B va guanyar justament al cue per 0-1, com ara veurem al repàs de la jornada, i ja suma 8 punts, ha sumat 2 victòries en els darrers 4 partits i fa que el penúltim, el Martinenc, del que estàvem parlant, estigui a només 3 punts de la matera de l'Esquerra de l'Eixample. Per tant, moment complicat per als de Carlos Encabo, que han de fer una gran reflexió en aquesta aturada nadalenca per encarar aquest inici de 2024 amb totes les energies possibles per intentar revertir aquesta situació. Sens dubte, tant l'amateur B de la Penyanguera, com dèiem, 11 amb 16 punts, com 14 amb 11 l'amateur de l'Esquerra de l'Eixample, els ja està costant de moment aquesta primera part de temporada al grup 9 de tercera catalana, i això que havien començat molt bé la temporada, però 2 mesos tots dos sense guanyar fan forat, i com veiem estan caient mica en mica a la classificació. Doncs d'aquesta 13a jornada del grup 9 de la tercera catalana repassem ara mateix la resta de marcadors. Empat a 0 entre 2 dels equips de la part alta, això va afavorir justament el líder. Unió Deportiva Pastrana 0, Club Futbol Alzamora 0. Més marcadors: el Club Futbol La Florida B 2, Club Esportiu Olímpia Viaró 1, Club Futbol Chacarita 3, Futbol Club Valldoreix B 1, Camp Buixeres B 0, Martinenc B 1, Sarrià 2, Club Futbol Sant Adrià 7. Déu-n'hi-do, entre Sarrià i Sant Adrià aquí quasi ens trabem la llengua, però ho hem aconseguit. Seguim endavant després d'aquesta anècdota. Club Esportiu Penya Barcelonista Marquino 0, Club Esportiu Sant Ignasi 3, i com dèiem va tancar la jornada aquesta derrota per la mínima de l'esquerra a l'Eixample per 0-1 al casa davant del nou líder, que és la Unió Deportiva Montbau. Canviem de grup, no de categoria, seguim a la tercera catalana, però anem cap al grup 10, on en aquesta 13a jornada, ara sí, expliquem bones notícies blanc i negres, bones notícies per als de l'esquerra de l'Eixample, ja que l'amateur B, el conjunt dirigit per José María Soldevila, va aconseguir una victòria molt important davant d'un rival directe per fugir de la part baixa, com estan aconseguint de la taula. Resultat final, victòria per la mínima a casa a l'Escola Industrial, Futbol Club d'Esquerra de l'Eixample B 2, Fundació Club Esportiu Júpiter A 1, com dèiem, victòria per 2-1 del conjunt dirigit per José María Carlos Soldevila, que ben aviat es va posar per davant al marcador. Daniel Pons, al minut 7, aprofitava una centrada per rematar i establir el primer gol del partit, i no era justament fins al minut 7 de la segona part, al minut 52, on el nom propi del partit, novament Daniel Pons, en aquest cas marcant de forma magistral de falta directa el seu segon gol i el del seu equip, al minut 52, 2-0 al marcador. 20 minuts després, al 72, aconseguia Albert Inglés per al Júpiter retallar distàncies, però tot i això el partit no veuria alteracions al marcador, per tant victòria final per 2-1 en un partit molt igualat, també pel que fa a la intensitat. 4 targetes grogues les que van veure els de l'Eixample, una per al tècnic, per a José María Soldevila, i 3 targetes grogues per al Júpiter. Sortosament no es va haver de lamentar cap expulsió. Important, importantíssima aquesta victòria per al conjunt de José María Soldevila, per a l'amateur B de l'esquerra de l'Eixample, ja que encadenava fins a 4 jornades seguides, una descansant, on no podia guanyar. No guanyava des del 5 de novembre, per tant, un mes i mig sense guanyar, victòria importantíssima que fa que els de l'Eixample s'escapin una mica de la part baixa i pugin fins a la 9a posició amb 18 punts, 11 justament el Júpiter, quart per la cua, és el que marca una mica aquesta zona calenta, per tant s'escapen, importantíssima aquesta victòria davant rival directe, a 7 punts d'aquesta zona calenta de la taula. Tot això en una categoria, aquest grup 10 de tercera catalana, on dos equips s'estan distanciant de la resta, amb 31 punts co-líders tant el Club Futbol Lloreda com l'Escola Esportiva Guineueta B. Veiem doncs aquestes victòries novament dels dos líders i la resta de resultats en aquesta 13a jornada del grup 10 de la tercera catalana. Una jornada on, abans que res, dic que es va suspendre el partit entre l'Atlètic Poblenou i el San Lorenzo Catalunya. Agrupació Bon Pastor 0, Junta de Badalona Sud Associació Esportiva 0, Cerro Club Deportivo 2, Club Futbol Lloreda 3, Escola Esportiva Guineueta B 3, Unió Esportiva Cèltic 2, Club Deportiu Sant Genís Penitents 1, Club Futbol Arenys de Mar 0. Atenció, aquest resultat pràcticament de tenis, quasi van al tiebreak. La Salut Peregol 5, Deportivo Paraguai 7. I no hi ha tants de gols al camp del Montsant de la Peira. Unió Deportiva Montsant de la Peira 0, Club Futbol Bufalà 0. Deixem aquí el futbol amateur, anem cap a futbol base, anem cap a la juvenil segona divisió, on al grup 20 aquesta temporada hi trobem els dos equips de l'Eixample que no tenen futbol amateur, però sí tenen futbol base. Anem a repassar doncs què van fer aquesta 11a jornada els seus juvenils A. Doncs novament, i això que és llàstima perquè venien amb bona dinàmica després de dues victòries consecutives davant de rivals directes de la part baixa de la taula, aquesta setmana rebien a, justament també a la Fundació Esportiva Júpiter B, el seu juvenil, i és un equip que està en bona dinàmica, 3 victòries seguides, 5è de la taula amb 21 punts, 11 més que una Unió Barcelonista a Catalunya. Parlem del juvenil A de la Franja Blaugrana, que aquesta setmana malauradament es va veure clarament superat, en aquest cas, com dèiem, per la Fundació Esportiva Júpiter B, pel seu juvenil. Derrota, doncs, fora de casa de l'equip de César Riba. Resultat final, Fundació Júpiter B 5, Unió Barcelonista Catalunya 1. Partit molt dur per als de l'Eixample, per als de la Franja Blaugrana, que, tot i així, van aguantar força perquè verien com ben aviat, al minut 21, Alejandro Parada, el dorsal 14 del Catalunya, veuria vermella directa. Per tant, van estar pràcticament tot el partit dels de l'Eixample amb un jugador menys sobre el terreny de joc. El primer gol va arribar abans de l'expulsió, al minut 16 s'avançaria el Júpiter i no era fins al minut 47, compte amb això, el minut 2 de la segona part, on el Júpiter aconseguiria marcar el segon. Per tant, més de mitja hora va aguantar pràcticament mitja hora els de l'Eixample amb 10 jugadors. El marcador amb només 1-0. Però aquí aquest gol va fer mal, ja que només 4 minuts després, al 51, arribaria el 3-0. Posava esperança per als de l'Eixample Martín Castilla, marcant gol al minut 57. Ficava el 3-1 al marcador, però ben poquet duraria aquesta alegria, ja que al 65, 8 minuts després, Yuta Maeda marcava el 4-1 i al 84 sentenciava, posava la maneta Edgar Gómez, el 5-1 al marcador, resultat definitiu en aquest duel de la juvenil segona divisió. Derrota potser esperada, però dura, ja que van haver de disputar amb un home menys gran part del partit i van batallar-ho fins gran entrada a la segona part d'aquesta Unió Barcelonista Catalunya, que és 11a classificada amb 10 punts i compte perquè, com cada setmana, la zona calenta està ben a prop. El quart per la cua el tenen només un punt per darrere i a poc a poc van sumant també els de baix. El Collblanc Torrassa, com ara veurem, va guanyar aquesta setmana i amb 7 punts es posa 3 també dels de l'Eixample. De moment, dos equips de l'Hospitalet, el Fundació Acadèmica i el Fundació Esportiva, de moment estan patint 4 i 0 punts, són els que encara ens donen esperances de que el Catalunya no acabi com a mínim a les darreres posicions de la taula, i ens sorprèn de tant en tant amb grans actuacions el conjunt dirigit per César Ribas. I el que ens té molt mal acostumats, però a nivell positiu, és el conjunt de Carlos Gómez, també en aquesta juvenil segona divisió, al grup 20, on en aquesta 11a jornada el Club Futbol Don Bosco, el seu juvenil A, va tornar a guanyar i amb força claredat, en aquest cas fora de casa. Resultat final: Escola Esportiva Guineueta 0, Club Futbol Don Bosco 4. Gran actuació dels de Carlos Gómez i novament amb un nom propi, un jugador que s'està sortint aquesta temporada, Pol Bernat, que va marcar un hat-trick en menys d'una hora sobre el terreny de joc. Al minut 11, Pol Bernat marcava el seu primer gol del seu equip i no era fins al 36 que Héctor Cabré marcaria el 0-2, amb el que s'arribaria al descans. Però van, servir les paraules de Carlos Gómez, va convèncer segur els seus jugadors que aquest partit s'havia de matar quan abans millor, i així ho van fer els jugadors blanc i vermells, els del Don Bosco, ja que a la represa ben ràpidament, al 2 de la segona, al 47, Pol Bernat marcava el seu segon gol i només 3 minuts després, al 50, per tant en 5 minuts de la segona part ja havien marcat dos gols més, Pol Bernat novament marcava el seu tercer gol, hat-trick per al dorsal número 9, per al killer d'aquest Don Bosco, que serviria per aconseguir una nova victòria, 0-4 en aquest cas, al camp de l'Escola Esportiva Guineueta, en un partit molt net on només s'hi van veure 4 targetes grogues, només una per part del Don Bosco, 3 per part de l'Escola Esportiva Guineueta. El Don Bosco, que segueix en grandíssima dinàmica tot i la dura derrota davant del líder fa 3 jornades, s'han recuperat fermament amb 20 gols a favor i cap en contra en només 2 jornades, i això fa que els de l'Eixample siguin segons classificats amb 25 punts a només 3 del líder, que com dèiem és el Club Futbol Bufalà B, que com ja explicàvem va guanyar molt ajustat 5-4 fa 3 jornades al Don Bosco, i per això aquesta diferència de 3 punts respecte al líder pel que fa al nostre representant. Repassem la resta de resultats i marcadors d'aquesta 11a jornada del grup 20 de la juvenil segona divisió, on justament el líder, el Bufalà, va descansar aquesta jornada, i també ho van fer tant el Can Buixeres B com la Fundació Futbol Badalona B, perquè el seu partit va quedar ajornat. Tenim 5 marcadors més que anem a repassar-los ara mateix. Atlètic Hospitalense B 0, Escola de Futbol Premier Barcelona C 7, Fundació Júpiter B 5, Catalunya 1, que l'hem dit abans, com també la victòria 0-4 del Don Bosco davant l'Escola Esportiva Guineueta. 3 marcadors més: Penya Barcelonista Barquino 1, Diagonal Club Esportiu 0, Fundació Esportiva Hospitalet Atlètic B, 1, Escola Coiblanc Torrassa B, 2 i, per últim, la Unió Esportiva Sant Andreu E, 4, Fundació Acadèmia Futbol Hospitalet B, 3. Fins aquí el futbol amateur i base, però anem cap al futsal, canviem la gespa pel parquet, anem cap al Santa Isabel, perquè després de l'aturada nadalenca també va tornar el futbol al temple negri vermell en una jornada que servirà també per tancar el 2023 de competició amb la majoria d'equips negri vermells que van estar en competició i que van aconseguir resultats de gran nivell, com ara explicarem, per exemple, un triomf clau del juvenil C, que va tornar a sumar de 3 en un gran partit del temple, victòria per 4-2, com ara veurem, i també, com ara repassarem, molt bones victòries a domicili, tant de l'infantil A, com del cadet A, com del juvenil A, i també del filial femení. A més, aquest, les noies amb una gran remuntada. A més, també l'infantil C i la Levi C van golejar el Viladomat per continuar sent líders. Tot això en una jornada, com avançàvem a la part inicial del programa, amb un bon bagatge, ja que dels 19 partits que s'havien de disputar, 2, com ara veurem, van quedar aplaçats, per tant, 17 partits disputats, bagatge molt positiu, 9 victòries, 2 empats i només 6 derrotes. Anem a repassar, doncs, d'aquest darrer cap de setmana, els resultats dels equips negri vermells del Club Futbol Sala Eixample, en aquest cas, d'aquesta jornada passada del 16 i el 17 de desembre. Comencem pels més petits de la casa i amb una gran golejada a favor. Alevi C, 10, Club Esportiu Maristes Sants, 0. Derrota de l'Alevi B per 2-5 davant l'agrupació esportiva Sant Andreu. Una altra derrota dolorosa per 5-1 de l'Alevi A al camp del futbol sala Olesa. Grandíssima victòria de l'Alevi femení, que va golejar per 2-12 a la pista de l'Unió 10 Terrassa. Golejada també a casa de l'infantil C per 7-0 davant del Joventut Les Corts B i seguim repassant marcadors. Infantil B 3, Agrupació Esportiva Sant Andreu 4, Futbol Sala Olesa 5, Infantil A 8. Derrota per la mínima de l'infantil femení a casa per 0-1 davant l'agrupació esportiva Les Corts. Cadet B 4, Agrupació Esportiva Penya Esplugues B 2, Futbol Sala Ripollet A 2, Cadet A 3 i empat a 1 entre el Club Esportiu Futbol Sala Rubí 1 i Cadet Femení, i el cadet femení del Club Futbol Sala Eixample. Passem als juvenils, gran victòria del juvenil C, com dèiem, per 4-2 davant l'acció Sant Martí. Els dos partits que van quedar ajornats, ja ho avancem ara, van ser el del juvenil B i el del sènior B masculí. Més marcadors, la victòria fora de casa del juvenil A per 3-6 davant el Club Salou Futbol Sala. Empat a 1 entre l'Ipse El Pilar B i el sènior C masculí. I per últim, dos resultats més pel que fa als equips femenins. El sènior B femení va caure per 5-6 davant el Baix Sud A. El sènior A femení va caure durament per 1-12 a casa davant del Tel Deportivo Futbol Sala. I per últim, també derrota del sènior A masculí, en aquest cas per la mínima, per 7-6 davant l'Alforja Futbol Sala. No volem acabar en negatiu i encara menys aquest últim programa del 2023, aquesta edició número 27, i per tant volem destacar una gran notícia d'un dels equips referents, sens dubte, d'aquest Club Futbol Sala Eixample, i és el seu juvenil A. Com dèiem, aquest equip referent de la base no descansarà pel Nadal, i és que participarà a la prestigiosa World Futsal Cup, que es disputarà a Blanes del 26 al 30 de desembre, una competició amb 8 equips en total, on el nostre representant ha quedat enquadrat al grup B, on s'enfrontarà al Futsal Mataró, atenció, a l'Sporting de Braga portuguès i també al Blavy Bullets britànic, en un lloc per a la fase d'or. Per tant, per a la fase final, volíem dir d'or. Per tant, ja veiem, equips internacionals d'Anglaterra, de Portugal, fa patxoca, veure com un dels nostres equips del nostre districte pot competir en aquests nivells i davant d'aquests rivals. Doncs fins aquí aquesta edició número 27 de l'Eixample Esports, l'última d'aquest 2023, on vam iniciar aquesta aventura aquí a Eixample Barcelona Ràdio el passat mes de febrer. Ja estem a la segona temporada, aquest ha estat l'11è programa de fet de la segona temporada, i estem molt i molt contents. Moltes gràcies a totes i a tots els que ens feu cada setmana acostat i ens escolteu, i us recordem com cada setmana que ens podeu seguir de moment via les xarxes socials d'un seguidor, via Instagram a @JordiGallegas i via Twitter a @@JordiGalla, i també que si voleu fer l'escolta del nostre programa d'Eixample Esports ho podeu fer en directe els dimecres, els dijous i divendres a Eixample Barcelona Ràdio. Si sou més de podcast o d'escoltar-nos en aquell momentet que teniu lliure i que us va bé, podeu recuperar tant aquest programa número 27 com tots els anteriors de l'Eixample Esports a l'apartat del nostre programa d'Eixample Esports a la web d'Eixample Barcelona Ràdio. Fins aquí doncs aquest 2023 ple de futbol al nostre districte de l'Eixample. Així que res, només em queda desitjar-vos un molt bon Nadal, molt bones festes, que tingueu una grandíssima entrada d'any al 2024, els millors desitjos, molta salut, molta felicitat, molt d'amor i sobretot també molt d'esport i molt futbol. Que vagi molt i molt bé i fins l'any vinent.
Eixample Esports, amb Jordi Gaya.